RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Potser no es parlarà en campanya electoral, i és un greu error, perquè la situació requereix la màxima atenció, esforços de seguretat i mitjans econòmics. És a dir, diners. És la guerra de la marihuana. La paraula guerra pot ser una exageració, però on hi ha tirotejos, assalts armats i venjança, és apropiada per descriure un escenari real. Les xifres a Catalunya impressionen. L'any passat la policia va intervenir més de 500.000 plantes d'aquesta droga i van practicar 2.000 detencions. I el que més preocupa, els narcoassalts. Van discriminar els que roben entre elles i que són exèrcits armats quan assalten una plantació. Avui, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han comunicat la detenció de 6 homes a Reus, Riudoms, Pratdip i Botarell i el Vendrell que assaltaven plantacions fent-se passar per policia. D'aquesta manera, armats amb pistoles i fusells, van entrar a una plantació.
Policía.
Guardia civil.
Callaros y meteros para adentro, que aquí hay una organización criminal. Callaros y para adentro.
Clar, el líder de la banda avisava als seus que dins de l'edifici havia una altra organització criminal armada. Aquest ha fet a màxim risc es podria banalitzar si el considerem com un fet excepcional, però és que és una norma. Tant que ja una operació policial no ocupa ni portades ni gaire interès informatiu. L'any passat a Catalunya va patir 93 narcoassalts, gairebé un cada 3 dies i mig. La meitat amb armes de foc, tirotejos, ferits de bala i morts. Sí, morts. Aquesta setmana s'han detingut a 3 persones presumptament implicades en 2 morts a Alella. Catalunya, territori europeu de la marihuana. No són paraules meves, són de comandaments de Mossos. Se'n parlarà a la campanya electoral d'aquest greu problema social o fins que no hi hagi un tiroteig a qualsevol municipi de Catalunya i mati a un veí o veïna qualsevol que passava pel carrer, no intervindrem. Bona tarda, sóc Sergi Tor i repassem l'actualitat d'última hora d'aquest dimecres a Catalunya en Mar Puerto. Mar Puerto, bona tarda. Quina és l'última hora?
Bona tarda, Sergi. Doncs comencem explicant que el director de Mas, Enric Paco Romero, ha demanat el seu relleu i Justícia decidirà ara el seu nou indret. Això passa 15 dies després de l'assassinat de la Núria, la cuinera a mans d'un pres. I Societat Civil Catalana ha demanat al Tribunal Suprem que investigui l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per malversació de fons públics amb enriquiment personal i blanqueig de capitals, dos delictes que quedarien fora de la llei d'amnistia. Segons ells, hi ha indicis que Puigdemont va rebre fons a través de criptomonedes dels quals es desconeix l'origen. I el jutjat de Vieja, Lleida, ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança un metge anestesista de l'Hospital de Vieja per presumptament agredir sexual a una dona. El suposat agressor va ser detingut l'endemà de l'agressió que presumptament va cometre fent servir productes químics. I aquest dimecres han tornat a casa els primers veïns desallotjats d'uns dels blocs del carrer Canigó de Badalona. Es tracta dels habitatges del número 5 que es va haver d'evacuar el 21 de febrer per l'aparició d'esquerdes. I expliquem també que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha avalat instal·lar càmeres dins dels taxis per perseguir agressions. L'organisme afirma que podria ser lícit si la gravació s'activa pel conductor en situacions de perill. I també avui acabem explicant que s'estan investigant contractacions irregulars d'actes festius i també taurins per part de l'Ajuntament de Masdenverge. L'exalcalde, regidors i propietaris de ramaderies i empreses d'espectacles declaren al jutjat per suposada prevaricació.
Gràcies, Samar. Busquem ja l'actualitat de serveis. Doncs després de la pluja de les 24 hores, avui descens de les temperatures, un ambient més fred que ha deixat a pas el sol actual a gran part de Catalunya. A la tarda hi haurà un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a zones de Ponent, Prepirineu i Pirineu. Cota de neu a 1.600 metres. Demà dijous, jornada semblant a la d'avui, i divendres un augment de temperatures. Anem al trànsit. Està sent molt escalonat l'operació sortida amb aquesta Setmana Santa. Avui som dimecres al migdia. Veiem quines són les incidències actuals i per on se pot circular amb complicacions. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora no hi ha moltes complicacions, sinó que molt volum de trànsit, així que podem destacar un petit tram de retencions a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, un quilòmetre, sentit Barcelona, i també lentitud a les dues rondes, sobretot en sentit Besòs. També és cert que queden algunes incidències, alguns accidents, on hi ha algun carril tallat, és el cas de la C-58 a Vacarisses, on hi ha hagut un accident i queda un carril tallat en sentit Terrassa, o a la C-32 a Castelldefels, pendent de retirar un vehicle accidentat que està ocupant un carril en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Agents de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut a 6 homes d'edat compreses entre els 20 i els 40 anys com a presumptes autors de delictes de pertenença a organització criminal, tràfic de drogues, robatori amb violència, tenència il·lícita d'armes, lesions i danys. La investigació es va iniciar la segona meitat de l'any passat arran de la detecció d'una organització criminal dedicada a l'assalt de plantacions de marihuana. Les detencions s'han fet durant 6 entrades i perquisicions als municipis de Reus, Riudoms, Vendrell i Pratdip i Botarell. A Catalunya l'any passat es van registrar 93 narcoassalts. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal.
D'aquests 93 narcoassalts, la meitat, pràcticament el 50%, es va fer ús o es va exhibir una arma de foc. La meitat d'aquests 93. Per tant, estem en 40 i alguna cosa, són moltíssims. I això en genera, doncs clar, en genera ferits i en genera morts.
Preocupació entre Mossos d'Esquadra per aquest augment dels narcoassalts any rere any. I un altre aspecte, cada narcoassalt es fa amb un grup nombrós de persones armades, és a dir, s'actua com un petit exèrcit. Ramon Chacón.
Per sostreure una plantació de marihuana, una plantació relativament gran, 500.000 plantes, necessites molta gent. I per què es necessita molta gent que faci aquest assalt? Per dues raons. Una, un grup nombrós de persones per doblegar la voluntat dels que estan a dintre, ja sigui per intimidació o violència, i dos, perquè has de recollir 1.000, 2.000 o 5.000 plantes en un temps molt ràpid.
I per què hi ha tanta marihuana a Catalunya? Doncs en aquest cas tres són les claus. Primer, la particular orografia de Catalunya, molts boscos per amagar la marihuana, però també la marihuana indoor, en moltes construccions que han quedat a mig fer i que són aprofitades pels narcotraficants. La segona, la qüestió geogràfica i la seva proximitat al mercat europeu. I la tercera, en aquest cas, un àmbit disciplinari, un codi penal més benigne, tres circumstàncies que han activat la proliferació de bandes de narcotraficants, que cada cop preocupa més, com han pogut escoltar, als Mossos d'Esquadra i a la Policia Nacional. Canviem d'arguments informatius i, finalment, Alejandro. Alejandro Fernández, el polític de Tarragona del Partit Popular, que repetirà com a candidat dels populars al Parlament de Catalunya a les eleccions d'aquest pròxim 12 de maig. El 2021, amb una situació extrema pel PP, es va aconseguir per part del Partit Popular 4 diputats. Avui, les pitjors enquestes el situen amb una franja entre 12 i 15 diputats i a l'alça. Algunes, fins i tot, milloren aquest resultat. És cert que és una campanya que els populars la inicien amb més optimisme i més confiança, amb el seu objectiu de unir el constitucionalisme amb la seva marca electoral. Captar el vot a descontent del PSC per l'amnistia, el de Ciutadans i també d'una part de Vox és el repte d'Alejandro Fernández. El candidat del PP marca el to de campanya, situa que el candidat de Sánchez el 12 de maig és Pere Aragonès i demana la unitat dels seus.
Todos los aquí presentes, sin excepción, compartimos el mismo objetivo. Vamos en el mismo barco. Dudo que Pedro Sánchez y Salvador Illa puedan decir lo mismo de sí mismos. Por lo tanto, acabar con el proceso y acabar con el sanchismo no es un eslogan electoral ni es una frase hecha.
amb la junta directiva del PP que s'ha fet a Catalunya per validar la candidatura d'Alejandro Fernández, el líder nacional dels PPs, Alberto Feijóo, ha dit que Fernández ha estat el millor candidat. Respecte a l'espera de la seva selecció, ha afirmat que s'ha guanyat amb notorietat. Recordem que el Partit Popular va intentar un acord amb Ciutadans per una llista única, però que finalment no han arribat a cap mena d'acord. Aleshores, Ciutadans presentarà a Carlos Carrizosa com el seu candidat a les eleccions del pròxim 12 de maig. Per cert, com hem escoltat, sense Anna Grau que deixe la política. I continuem amb el marca polític perquè no hi ha hagut sorpreses i l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha perdut la qüestió de confiança que s'ha votat avui amb el ple extraordinari. Ara s'obre un període de 30 dies en què l'oposició hauria de plantejar una moció de censura a Collboni. Si això no passa, cosa probable, els pressupostos municipals quedaran aprovats d'una manera automàtica el pròxim 2 de maig. Durant aquest ple extraordinari, Jaume Collboni ha fet un anunci en clau de futur. Quin és, Yolanda Canales?
Que un cop entrin en vigor els pressupostos ja entomarà l'ampliació del govern municipal. No ha donat una data en concret ni tampoc ha dit quins poden ser els seus futurs socis a l'executiu. Però ha recordat que ha arribat a un acord de pressupostos amb Esquerra, amb qui primer ha parlat de polítiques, després de govern. De fet, aquest ordre era la seva prioritat. I ha lamentat, en referència als comuns, que altres grups volguessin imposar un altre ordre.
I hem arribat a l'acord amb Esquerra Republicana perquè primer hem parlat de polítiques i després es parlarà de govern. I això no està possible, malauradament, amb els altres grups. No està possible, perquè l'ordre que se'ns posava a la negociació era un altre, legítim, però expliquem les coses com han estat. En aquest sentit, els vull anunciar que el proper pas que donarem serà justament l'ampliació del govern municipal.
Tot això serà a partir del proper 2 de maig, que és quan s'aprovaran els pressupostos automàticament si no es presenta una moció de censura. No és la primera vegada que un alcalde utilitza aquest mecanisme, el de la qüestió de confiança, per aprovar els comptes. Ja ho havia fet anteriorment Xavier Trias i també Ada Colau, aquesta última en dues ocasions. En tot cas, des de l'equip de govern han acusat especialment a Junts i a Comuns de mantenir una postura de bloqueig, mentre que Trias considera un fracàs que ni PP ni Barcelona en Comú, que van permetre la investidura de Collboni com a alcalde, li hagin votat els pressupostos. I Colau també ha destacat que Collboni tenia dues opcions, pactar amb la dreta o l'esquerra, però no se n'ha sortit amb cap.
Gràcies, Yolanda. Deixem ja la crònica política i anem a la crònica social i laboral. És una de les experiències que marquen una vida, el trobar feina i la selecció de personal. Com afrontar, en aquest cas, una entrevista de treball? Marca una vida perquè anar a treballar en una o una altra empresa, fins i tot amb un destí o un altre, t'afecta, doncs, la teva trajectòria vital. Hores d'ara, les empreses, amb la seva selecció de treballar, estan modificant el que serien les seves preferències. Estan, en aquest cas, acceptant, a més, el que són els canvis de l'adaptació d'una persona, les responsabilitats a l'hora d'assumir-les, acceptar crítiques o saber gestionar el temps a l'hora de treballar en grup. Tot en un context creixent de competitivitat i temporalitat que viu el mercat laboral amb uns grans canvis. Hores d'ara, treballar en una mateixa empresa no està cotitzant a l'alça. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han parlat d'aquest tema amb el professor d'Estudis d'Economia de la UOC, Manel Fernández. Què ens ha dit Ricard Álvarez?
Saber-se adaptar a nous rols o noves responsabilitats, assumir aquestes responsabilitats o gestionar bé el temps són les principals habilitats que les empreses tenen en compte a l'hora de fer noves incorporacions als seus llocs de treball. Però aquestes habilitats no les aprenem a l'etapa educativa perquè el món laboral i l'educatiu van a velocitats molt diferents.
El sistema educatiu en general ha de ser molt més àgil, molt més centrat en la innovació i no pot ser un sistema lent i que li costi molt prendre decisions i canvis ràpids. El món va molt ràpid i el sistema educatiu va molt lent, i aquí no encaixa.
A més, seguim encara lluny de la tendència europea amb els estudis de grau mitjà i superior. Encara omplim les universitats deixant de banda les professions que són demandades al dia a dia al mercat laboral.
Actualment tenim una capa d'estudis mitjans molt petita, comparat amb altres països de la Unió Europea, és a dir, tenim poca gent formada en grau mitjà en FP o en grau superior, i clar, el mercat està demanant aquest perfil.
La figura del coach s'hauria de començar a valorar per orientar en buscar els estudis que més demanda tenen. Actualment les universitats estan aportant el gran gruix de futures treballadores i futurs treballadors en professions on la demanda és realment baixa.
La gent acumula molts estudis, molta formació, però el mercat no demana aquest tipus de qualificació. Actualment, les professions que més s'estan demanant o la qualificació que s'està demanant és l'arquitectura en enginyeria de sistemes, transformació digital, anàlisi de big data, i per contra les carreres universitàries que estan traient més professionals no són precisament d'aquestes disciplines. Per tant, tenim gent molt formada, però no en allò que es necessita.
S'espera un augment en la demanda d'habilitats relacionades amb la comunicació i el treball en equip degut a l'avanç de l'automatització i la intel·ligència artificial.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a la directora de la Direcció de Persones de la empresa lleidatana Fruits de Ponent, Maria Llopa. Benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Li agraeixo amb aquestes jornades la seva presència aquí i compartir el seu temps. Li pregunto d'àmbit general, dins de la seva experiència, és un bon moment a hores d'ara per anar a buscar feina?
Doncs jo crec que sí, tot i que sempre depèn del perfil, dels llocs de treball i de les habilitats que tingui cada persona que la cerque.
I aleshores, davant de la seva experiència, a l'altre costat de la taula, hi ha una persona que ens juguem amb una entrevista a poder accedir al mercat laboral o no. Quins serien els seus consells per la persona que va a la búsqueda d'aquesta feina, en àmbit general, i de la seva experiència?
Doncs jo crec que cada vegada més el que és molt rellevant per la cerca de feina o inclús per afrontar les entrevistes i després per afrontar el mateix lloc de treball són les habilitats de les persones, l'actitud de les persones davant dels reptes que s'aniran trobant. Perquè la part acadèmica, doncs, en molts perfils ja es sobreentén o ja s'espera, no? I, per tant, la part aquesta més personal, jo crec que cada vegada més és imprescindible.
Li reconec el mèrit i la dificultat de la seva feina, perquè, esclar, entrevistar a vegades a moltes persones que poden tenir un comportament similar fa de que la selecció sigui molt complicada. Estic parlant des de la ignorància, però crec que ha de ser molt complicat.
No és fàcil seleccionar gent, no és fàcil, perquè al final les persones les anem coneixent a mesura que que compartim amb elles, no?, el dia a dia. Però sí que és cert que sempre hi ha poder demanar referències de les persones amb empreses anteriors, que això moltes vegades et dona informació, i una mica la persona com es comporta en l'entrevista, tot i que no tens l'última visió d'aquella persona, però sí que a base d'experiència pots arribar a veure una miqueta com és aquella persona.
A vegades, Maria, amb aquesta primera trobada sempre intentem tenir la millor impressió de nosaltres mateixos, no? Hem de desplegar fins i tot el que seria una mica la seducció per guanyar-nos amb aquest lloc de treball i podem entrar fins i tot a vegades a engrandir el que som. Aquest és un bon camí o ràpidament ho detecten vostès per la seva experiència?
Jo crec que no és un bon camí. Jo crec que el bon camí és ser sincer, ser transparent en el que un és, en el que un pot aportar, perquè moltes vegades, el que et dic, al final busques persones, que siguin humils i que siguin, que sàpiguin també els seus límits, no? Perquè al final, a partir dels límits, és com pots treballar el creixement personal, no? I si ja els vas a fingir, aquests límits, jo crec que no. És fàcil de detectar-ho? No és fàcil, no és una cosa fàcil, però sí que a vegades fiquem exemples de competències, per exemple, no? Els dius, escolta, explica'm una etapa en la teva carrera professional en la que haguessis tingut que treballar en equip o prendre decisions importants, i llavors, vulguis que no, quan hi ha tant de posar exemples més concrets, ja és una mica més difícil mentir i muntar, no?, una escenografia respecte d'alguna cosa, no? I llavors aquí són les persones, jo crec que poques vegades es menteixen allò clarament, tampoc.
I també té dubtes a vegades a l'hora de fer la selecció final? Perquè jo crec que ha de ser una solució molt complicada.
Sí, sí que hi ha dubtes, sempre hi ha dubtes, eh? I fins que no porta, la persona no porta un temps treballant, no veus realment l'encaix d'aquella persona o de l'empresa cap a ella, no? Però, bueno, llavors, en la fase més final, ja hi participen altres persones en la selecció. No és exclusivament una tasca meva o del meu equip, perquè llavors incloiem habitualment el que ha de ser la persona responsable o la direcció d'aquella persona que s'incorpori, el que serà el seu cap, no? I amb això ja no ets l'única que tens criteri o que pots compartir, no?, amb el teu company, que serà el responsable de la persona que tu estàs seleccionant. Jo crec que això enriqueix, perquè llavors hi ha diverses visions, no?, que pots comentar, i al final desenganyem-nos, la persona que estarà treballant amb el nou candidat o candidata és el seu responsable, no?, i que millor que aquesta persona per poder-lo seleccionar. No és una tasca exclusivament de la direcció de persones o de l'equip de persones.
Maria Llopa, directora de Direcció de Persones de Flux de Ponent, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda a vosaltres. Adéu.
Mai és fàcil anar a afrontar una selecció de treball, no? Però ja tens, competeixes amb altres persones i a vegades també la necessitat t'obliga, però bé, és una de les situacions que amb la qual hem d'afrontar amb aquesta societat. Parlem ara d'economia. 2 de cada 3 economistes de Catalunya tenen una opinió en principi desfavorable del topall de preus al lloguer. Consideren que no ajudarà al mercat perquè el que activa en aquest cas és que siguin cada vegada més els propietaris de vivendes i de pisos que no ubiquin la seva propietat, doncs, amb el mercat de lloguer. A més, els economistes també admeten preocupació per la situació política actual i reclamen a Catalunya un govern estable i fort després del 12 de maig, en Marc Puerto.
Sí, així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya que detalla que un 65,4% dels professionals, gairebé 2 de cada 3, tenen una opinió desfavorable de la nova regulació i defensen que no ajudarà al mercat immobiliari. El degà del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travi, diu que en habitatge hi ha un problema de conscienciació política.
Les externalitats poden ser moltes, i al final jo crec que el problema de l'habitatge, el problema principal de l'habitatge és la conscienciació política, la voluntat política. Una de les principals és quina part del pressupost de l'Estat o de les comunitats autònomes està dedicat a l'habitatge, no? Estem al voltant de l'1% quan països del nostre entorn, del nostre nivell econòmic, doncs estan al doble d'això. Llavors hi ha un problema de conscienciació política i després jo crec que moltes mesures d'aquestes s'han de consultar amb el sector i estar d'acord amb el sector immobiliari, que al final el que no es pot resoldre és un problema tan important de l'habitatge amb la regulació. La regulació és un mitjà, però l'important és la col·laboració pública-privada, perquè amb el sòl públic no resoldrem el problema d'habitatge actual i el futur.
A més, els economistes admeten tenir una certa preocupació per la situació política i han demanat també un govern estable després de les eleccions del 12 de maig, ja que, diuen, l'economia necessita estabilitat.
I ja que parlem de l'economia, doncs amb el sector turístic, un dels més importants que hi ha a Catalunya, molt bones expectatives de cara amb aquesta Setmana Santa. Som ja dimecres, però els dies importants comencen a arribar a partir de demà. Demà ja és una jornada amb la qual molts comencen a agafar doncs uns dies de descans fins al pròxim dimarts. Les perspectives són molt bones. Al litoral de Tarragona, més de 40.000 persones que omplen, també fent, en aquest cas, activitats i tornejos esportius. I per tant, doncs, estem parlant d'uns bons dies turístics. Després de la publicitat, en Marc Puerto ens fa un repàs.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs unes grandes, uns grans dades turístiques per aquests pròxims dies. Se parla del voltant del 85% a la costa i també, en aquest cas, la muntanya viu bons registres perquè les estacions estan obertes. Tot i que hi ha jornades de temps inestable, el sector turístic català parla d'unes bones sensacions, Mar Puerto.
Sí, el sector turístic espera que sigui una molt bona Setmana Santa. Les nevades dels últims dies s'han reactivat la temporada d'esquí i el bon temps del litoral confia que amb les reserves d'última hora es podrà penjar el cartell de complet entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. El president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Òscar Stobeck, diu que estan expectants i que la Setmana Santa estarà previsiblement molt marcada per aquest tipus de reserves.
Perquè la gent espera a darrera hora per acabar de decidir si tiren cap a la muntanya, si tiren cap al litoral, i aquí és on el temps també té una incidència, no? I, per tant, la darrera hora, doncs, si ja és important en el temps en què vivim i s'ha convertit en una cosa normal esperar a veure l'incidència de la darrera hora, a la Setmana Santa al març, doncs, encara més.
No obstant això, els hotels de Barcelona són els únics que preveuen registres lleugerament inferiors als de fa un any que atribueixen a que enguany la Setmana Santa caigui en març en comptes d'abril. Ho explica el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals.
Tenim una ocupació lleugerament inferior a la d'anys anteriors. Probablement pensem tenir una ocupació aproximadament del 85%, i en general per Setmana Santa, sobretot si cau al mig de l'abril, anem més al 87% d'ocupació.
Així doncs, tot i l'augment dels preus, el sector constata ganes de fer vacances i assegura haver deixat enrere definitivament la pandèmia. D'aquests preus en parla el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià.
Qui no pot tant, doncs sortirà 3 dies. I el que potser no pot sortir els dies de Setmana Santa, sortirà uns dies després o abans, no? Buscant potser alguna oferta, si fa falta. Però la majoria de la gent fa l'escapada, llavors hi ha gent per tothom.
Per tant, bones previsions, amb la mirada ja posada també a la temporada d'estiu per la impossibilitat d'obrir les piscines i les restriccions de sequera actuals.
Però, Marc, ja sigui cap a la costa, ja sigui cap a la muntanya, ja sigui cap al món municipi, hem de viatjar. Podem utilitzar el transport públic, però també hi ha el transport privat, és a dir, el cotxe. Trànsit ha presentat avui l'operació sortida que s'iniciarà a partir de demà dijous. Per primera vegada s'incorporen 2 carrils addicionals de sortida a l'autopista AP7, Marc.
Doncs el Servei Català de Trànsit incorporarà per primera vegada 2 carrils addicionals de sortida de l'AP7 per tal d'afavorir la circulació en l'operatiu especial de Setmana Santa. Així ho ha explicat el seu director, Ramon Lamiel, qui ha detallat que situaran els trams entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès. Els carrils s'habilitaran aquest dijous, que és quan es preveu el major nombre de desplaçaments.
En quant a la suma total del dijous i del divendres, són 395, posi 400, més 100 són 500, més 80, 580.000 vehicles. Resten-hi 5, 575.000 vehicles. Entre el que seria dijous a les 7 del matí fins divendres a les 3 de la tarda. Això és un càlcul que no havíem fet fins ara, però vist com hem trobat les mobilitats que s'han anat produint l'any 2022 per Pasqua i l'any 2023 per Pasqua, creiem que és més encertat.
Per això, també, des del Servei Català de Trànsit demanen prudència als conductors, especialment durant les tardes de divendres i dissabte, que és quan es preveuen més sinistres.
Prudència i paciència sempre al volant. Canviant d'arguments informatius, plantegem avui en la nostra programació una pregunta. Quan anem a comprar un telèfon mòbil o bé un telèfon intel·ligent, contractem una assegurança o no? Assegurem en cas de robatori o de trencament o la considerem molt cara? Les associacions de consumidors aconsellen estar atents perquè hi ha assegurances que ens poden costar més del que esperem gastar, però també n'hi ha que no donen aquest disgust al nostre compte bancari. A Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra ho han plantejat el jurista de la Unió de Consumidors de Catalunya, Àlex Cànovas, de què hem de fer amb una assegurança i quan ens ha de costar. Què ens ha dit Yolanda Canales?
D'entrada, que s'han de tenir en compte les nostres necessitats i si el mòbil compleix les condicions com per poder contractar una assegurança i que surti rentable. Perquè no és el mateix tenir un dispositiu de 1.000 euros que un de 200, com explica l'Àlex Cànovas.
Si el nostre mòbil té un preu molt elevat, que avui en dia poden ser mòbils de més de 1.000 euros, però potser sí que ens ho podem plantejar d'agafar una assegurança, mirar bé l'assegurança que agafem, que cobreixi el que nosaltres volem i que tingui les condicions que volem. Llavors, sí, ara, si tenim un mòbil de potser 200 euros, doncs potser no ens surt a compte.
I per què està augmentant el nombre d'assegurances d'aquest tipus? Perquè els preus dels mòbils també s'estan incrementant, preus que els consumidors estan disposats a pagar. Però això sí, volen que el terminal els duri un cert temps, volen aquesta garantia. I davant el risc de caigudes o de robatoris, decideixen contractar una garantia addicional.
I tots aquests factors fan que la gent cada vegada estigui més preocupada pel seu mòbil perquè no el vol perdre i perquè avui en dia és essencial, m'atreveria a dir, a la vida de moltes persones, i doncs fan aquestes assegurances per assegurar-se que tindran aquest telèfon passi el que passi, no?
Però segons l'Àlex Cànovas s'ha de tenir molt en compte les condicions que s'ofereixen i mirar si ens retornen un aparell reacondicionat o ens donen un de nou en cas d'un problema greu o d'un robatori. I precisament en aquest últim cas s'ha de comprovar si a l'assegurança s'inclouen robatoris i furts, perquè no és el mateix.
Llavors, sí, clar, no, tu tranquil, que entra robatori. Bueno, sí, però robatori és una cosa i el furt és una altra. És a dir, si a mi m'agafa el mòbil de la butxaca sense que jo m'adoni, és un furt.
Correcte.
Això m'entra o no m'entra? Això ho hem de tenir en compte, per exemple, no?
L'Àlex Cànovas deixa clar que si no entenem alguna cosa sempre s'ha de preguntar i no anar amb presses. Si ens donen urgències, diu, no s'ha d'acceptar l'assegurança.
I els ciutadans, què fem? Contractem una assegurança o no? Doncs marxem al carrer Rambla de Catalunya, Eric Pérez. Què fem? Bona tarda, Eric.
Bona tarda, Sergi. Hem sortit al carrer per preguntar als consumidors si val la pena contractar un segur de mòbil o portàtil extra quan comprem un aparell nou. La pregunta és sempre la mateixa. Vols un segur antirrobatori o una garantia addicional? Aquestes preguntes es repeteixen sempre que volem comprar un telèfon, un electrodomèstic o qualsevol aparell tecnològic. Asseguren una protecció extra a l'usuari, però realment és necessari?
Diría que depende de la marca, ya que pues cada marca viene con algunas ventajas en cuanto a los seguros que trae, pero principalmente diría que depende de las ventajas que te traiga. Por ejemplo, antirrobo, entiendo que en Barcelona, como es el caso, pues es algo que sí que te puede ser útil, pero a lo mejor algo de rotura o de daños de fábrica que ya te vienen incluidos, pues no encuentro que sería pagar algo innecesario.
A ver, yo creo que sí, porque el móvil al fin y al cabo vale unos 1.000 euros y si se te rompe cualquier cosa, si pagas 100 euros te dan un móvil nuevo en el instante, entonces yo creo que se hará cuenta.
L'elevat cost per contractar aquesta protecció extra en els aparells electrònics fa que els experts alertin els consumidors dels pros i contres que porta a contractar aquestes garanties. Primerament, quan comprem un dispositiu nou, aquest té una garantia inclosa en el preu que es cobreix errors del fabricant. No entra dins d'aquestes garanties les accions provocades pel consumidor, com caigudes, danys o robatoris. Per contractar aquesta garantia, el consumidor ha de pagar aproximadament 180 euros anuals. Un cost que genera molt de dubte a la majoria dels clients.
Pues a ver, honestamente, sale a cuenta si realmente le va a dar ese servicio que está contratando el cliente, si realmente le va a dar uso. Es decir, por ejemplo, aquí en la FNAC cubrimos con este seguro, cubrimos en todas las partes del mundo. Por lo tanto, bueno, quizá para algún tipo de cliente sí que merezca tanto la pena, pero en líneas generales yo como consumidor no contrato ningún tipo de seguro para mis productos, así que va dependiendo, yo creo, de cada persona.
Yo creo que depende mucho de cada caso también, pero en general yo creo que no vale demasiado la pena, porque si lo hacen es porque acaban ganando ellos dinero, eso evidentemente, ¿no? Imagino yo que de 100 personas a lo mejor es que lo utilizan 5. Entonces, bueno, depende mucho de cada caso. Si eres una persona un poco que sabes que siempre se te acaban rompiendo las cosas y tal, pues depende de que sea de cuál sea la marca. Hay marcas que son carísimas de reparar, pues tal vez sí que vale la pena.
En mi opinión, este tipo de seguros son importantes, pero hay que fijarse sobre todo en las cláusulas o en la letra pequeña, ya que en ocasiones te cubren a lo mejor parte de una reparación de pantalla y la segunda vez que se te rompe la pantalla no te lo cubre, y esto te puede suponer haberte gastado 200 euros en el seguro y al romperse esta segunda vez la pantalla te tienes que volver a comprar un móvil.
Quan comprem un aparell nou i ens pregunten si volem una garantia extra, hem de valorar diferents factors. Un consumidor que sigui propens a tenir accidents amb el mòbil sí que probablement li surt a compte agafar aquestes garanties, però en molts casos paguem costos descomunals davant la mínima possibilitat que ens passi el que cobreix aquesta garantia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
I ara, el millor preu. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 agafa el relleu Joan Ballori, Esports Cope. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Quina ressaca de l'Espanya 3, Brasil 3.
Sí, va ser un bon partit que va tenir de tot. Espanya va fer un bon partit, va estar a bon nivell. Lamine Yamal, el jove futbolista del Barça, va fer una gran exhibició, va ser fins i tot ovacionat pel Santiago Bernabéu. Analitzarem i parlarem bastant d'aquest partit. També passarem revista a com ha acabat el quadre de l'Euro, que ahir van treure el bitllet per la competició les tres últimes seleccions, la Polònia de Lewandowski, també Ucraïna i Geòrgia, es van classificar ahir per l'Eurocopa. Començarem a mirar ja cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, que el Barça ha de rebre dissabte a la nit la Unió Deportiva a Les Palmes. A l'Espanyol marxa el secretari tècnic Ángel Luis Catalina, mà dreta de Gara Garza, i també hem quedat per parlar després amb el director del MIC, el Juanjo Rovira. El MIC, que ha començat avui, és un dels torneigs més importants de futbol base que hi ha al món i es celebra durant els propers dies per Setmana Santa a la zona de la Costa Brava i de Girona.
Doncs, com sempre, excel·lent programa, 3 i 5 Esports Cope amb grans temes. Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara, Sergi. No.
I a les 7 de la tarda, encara té tota la tarda per endavant, es agafarà doncs la última hora de les pròximes hores i repassarà temes que parlem avui a la programació de COPE Catalunya. Encén la linterna, Montse Rodríguez.
Què tal?
Montse, bona tarda, Montse.
Bona tarda, Sergi. Doncs sí, a les 7 de la tarda en punt estarem aquí per explicar-vos algunes de les coses que ja heu anat explicant al llarg de la programació. Com per exemple parlarem de quines són les feines més demandades al mercat laboral, com demanar una feina, com es demana o què fan les empreses de treball temporal. Avui ens explicaran des dels empresaris de treball temporal de com està també el futur per la gent, sobretot, de més de 50 anys. I després parlarem de telefonia mòbil i ho farem amb en Josep Albors, que és el director d'Investigació i Consciència de Telefonia Mòbil, per saber exactament què i com hem de fer servir la telefonia. Això i més a partir de les 7. Fins ara.
En Montse Rodríguez, bona tarda.
Adéu.